From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play. We are fate in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.
Hola, des d'aquest costat de la ràdio i benvinguts a Males Companyies, el magazín de Ràdio Farró. Avui no serà un programa habitual, perquè a l'estudi de Vilaurània només estem la Aina Welling i la Núria Riera, la que us parla. Avui la Quima ens ha fet el salt.
Ai, sí, pobra. Bueno, no ha sigut per voluntat pròpia, no?
Ens ha fet el salt.
Ens ha fet el salt.
Això sí. No li tindrem en compte, per això, eh? Oh. Llavors, bueno, farem un programa diferent.
Diferent, molt diferent, correcte.
Sí, que jo crec...
De tant en tant va bé.
Sí, de tant en tant, sí, perquè com som males companyies, avui serem molt dolentes i farem el programa que ens doni la gana.
Bàsicament.
Bàsicament. I, bueno, doncs, a mi, encara que sigui un programa diferent, a mi m'agrada molt recordar als nostres oients que tenim un correu electrònic.
Sí, senyora.
I que ens agrada que ens escriguin, sí, perquè ens agrada molt llegir les opinions dels nostres oients. I pels nous que siguin del programa i que vulguin escriure'ns, els hi recordo el nostre correu electrònic i és farro.malescompanyies@gmail.com.
Saps que encara no em sé aquest correu de memòria? Si algun dia em toca a mi dir-lo, anirem malament.
Doncs mira, aprèn.
Aviam.
Farro.
Farro.
Punt.
Punt.
Males companyies.
Males companyies.
Arroba.
Arroba.
Gmail.com.
Vale. farro.malescompanyies@gmail.com.
Molt bé.
No? Perfecte. Ja,
ja està, ja s'ha provat.
Ja està.
Ja te'l saps.
A veure d'aquí dues
setmanes. No, a l'acabar el programa te'l tornaré a preguntar. A veure si jo encara te'n recordes. Farem examen.
Ai, quins nervis.
No, home, no, anirà tot bé, ja veuràs. Molt bé, doncs... Bueno, doncs com hem fet un programa diferent, doncs ara començarem amb una cançó diferent.
Molt bé. Això.
Veig que l'has agafat el ritme jo, aquesta cançó, eh?
M'agrada moltíssim.
T'agrada?
Ja saps que sí. Sempre ballo la cançó de Pintores del Barri i aquesta, sí. Jo crec que l'hauríem d'incorporar al programa a partir d'ara, eh?
Bueno,
després potser... Després molt bon rotllo.
Sí, sí. Mira. Podem fer una secció nova que sigui amb aquesta música.
Em sembla bé. Ja pensarem de què anirà, però l'important és que la cançó hi sigui.
Molt bé. Mira, doncs jo avui havia pensat que podíem parlar dels microones.
Vale.
Vale, i t'explico el per què.
Endavant.
Perquè, bueno, l'altre dia estava amb un amic i estàvem parlant dels microones i jo vaig fer el comentari que no els feia servir i ell va dir que sí. I jo vaig dir, home, que eren molt dolents. I ell es va quedar així com molt pensant i va dir, de veritat? Com que li feia pena llavors fer-los servir, no? I em vaig sentir culpable perquè jo ho vaig dir sense realment saber si són dolents o no. I vaig dir, home, noia, abans tindries que informar-te abans d'obrir la boca, no? I vaig començar a mirar. I la veritat és que tinc que trucar al meu amic i dir-li que pot fer servir els microones tranquil·lament.
Ah, sí?
Sí. I jo, no sé, potser em plantejaré fer-los servir.
A veure, explica'm.
Però, primer de tot, sabem com funciona un forn microones? D'on ha sortit?
No, ni idea. No tinc ni idea.
Vale. Doncs hi havia un científic que es deia Percy Spencer, que estava investigant amb un radar. I mentre estava fent una prova, es va adonar que una barra de xocolata que portava a la butxaca se li havia fos.
Ostres!
Llavors, molt intel·ligentment, ell va agafar unes llavors de blat de moro i les va posar davant del magnetró, que el magnetró és l'elèctric que estava fent servir amb els seus experiments, no? I es van convertir en crispetes.
Oh, ostres!
Aquest van ser els inicis d'un microones.
Ostres, que fort!
Que sí?
Sí.
Llavors, bueno, en molts pocs anys els microones es van fer populars i encara que la gent no sap com funcionen, doncs tothom té un microones a casa seva. Sí, la veritat és que s'ha fet un electrodomèstic bastant indispensable amb la vida de tantes presses que portem. No?
I tant.
Llavors, bueno, aquest microones funciona gràcies a unes ones electromagnètiques que les produeix el magnetró, que és l'aparell aquest que hi ha dintre. Vale, llavors, les ones electromagnètiques xoquen amb les molècules de l'aigua que hi ha dintre dels aliments i aquestes molècules de l'aigua vibren i amb aquesta vibració augmenta la temperatura de l'aigua i amb això es va escalfant i es va cuinant a l'aliment.
També s'evapora l'aigua? O no?
Sí.
Ah, és per això que quan poses un ingredient al microones a vegades queda una mica com ressequet.
Queda sec, clar, perquè de l'escalfor l'aigua s'evapora. Llavors, bueno, aquest escalfor es transmet a les molècules veïnes de l'aliment i tot el menjar s'escalfa.
Uh-huh.
Llavors, bueno, el forn microones només funciona amb la porta tancada, que és llavors quan el magnetró genera aquestes ones que es propaguen en totes les direccions del forn, que això ajuda a que l'aliment s'escalfi d'una manera més uniforme, vale? Rebotant les ones per totes bandes. I el fet de que el plat del microones giri dintre del forn també fa que les zones es rebin per totes bandes.
D'acord. No sabia que era per això.
Sí.
Déu-n'hi-do les coses que aprenc, aquí, jo.
Sí, jo també. A veure, jo amb això també vaig aprendre perquè això tampoc no tenia ni idea.
Sí.
I, bueno, llavors, evidentment, bueno, això ho sap tothom, no?, que a l'hora de cuinar el microones és molt més ràpid que un convencional. Llavors, com a coses negatives del microones, he trobat dos. Uh-huh. Dos que es poden solucionar molt fàcilment. Una és la desnaturalització de les proteïnes.
D'acord.
Vale? Això, bueno, sembla ser que les proteïnes, quan agafen calor, amb l'augment de la temperatura, se desnaturalitzen.
Uh-huh.
Com es diria això en català?
Desnaturalitzen, imagino?
Sí, desnaturalitzen. Sí,
sí. Li direm així, si no
mira. Vale. I, bueno, que no només passa amb el microones, sinó que també passa amb altres sistemes, com seria el forn, per exemple.
Uh-huh.
I inclús amb la digestió.
Ah,
la digestió també, les proteïnes se desnaturalitzen,
uh-huh.
això. I, bueno, llavors, el que sí que comenten de la carn i del peix és que no sigui molt gruixut si el poses en el microones, perquè com la temperatura del microones
uh-huh.
és desigual en totes les seves bandes, potser no destrueix totes les bactèries o microorganismes que poden ser perjudicials per la salut. Això no t'ha passat algun cop, que has fet una mica de peix al microones i han sortit trossos que estan crus i altres que estan fets?
La veritat és que no.
Ah.
Però sí que el descongelar passa, això.
Sí, el descongelar també passa.
Sí que passa, efectivament. Sí. Que també és una altra cosa que sempre m'he preguntat. Com deu funcionar, quina deu ser la diferència entre descongelar i escalfar un ingredient al microones? Perquè saps que són dues opcions de configuració diferents.
Sí.
I sempre m'he preguntat això, quina diferència hi ha? Perquè en el fons l'escalfa igual, jo penso, no?
Sí, jo crec que deu ser una potència... No, la veritat és que no...
Necessitarem un expert en microones aquí,
sí,
al programa. Experta.
Ho tindrem, ho necessitarem. Sí. Jo crec que és perquè potser la potència de les zones deuen ser més baixa.
És possible.
Jo crec que sí, però sí que a vegades passa que potser per fora mm-hmm. es queda fet i per dintre està més,
mm-hmm.
més d'allonsis, més cru o més congelat.
Sí.
Vale, llavors l'altra cosa negativa que es parla de les microones és el càncer, que hi ha gent que diu que augmenta
càncer,
el risc de càncer.
Mm.
Bueno, jo per lo que he llegit, les microones són bàsicament ones electromagnètiques amb una freqüència molt baixa.
D'acord.
I això no produeix càncer. I amb això es queden tan amples.
Clar, bé, aquí entren moltes qüestions, no?
Sí.
Qui ha fet aquests estudis, si s'ha demostrat... Clar, el microones és un invent relativament nou, no sabem potser quin impacte ha tingut en persones que han estat exposades a aquestes ones. És a dir, si l'utilitzéssim a diari 24 hores al dia durant 30 anys, què passaria? Etcètera.
Clar.
No? Són coses d'aquestes que potser...
Això potser ens falta encara temps per poder saber-ho, no?
Exacte.
Això sí. Però bueno, segons l'Organització Mundial de la Salut, quan els forns microones estan en bones condicions,
mm-hmm.
les ones no entren en contacte amb el cos humà.
Ah, doncs ja està.
Llavors, també diuen que en el cas de que, bueno, que hi hagués una fuita, els efectes de les ones es neutralitzen 30 centímetres de fora del forn.
Una fuita de què? Hauria d'haver-hi una fuita?
Perquè estigués malament el forn.
Mare Déu.
O no tanqués bé la porta o estigués...
D'acord.
Tingués d'allonsis. Llavors, bueno, en teoria, els microones, aquests aspectes que es deien que eren dolents per la salut, doncs no ho són. Llavors, bueno, he trobat beneficis dels microones.
Endavant.
Vale. Doncs, per exemple, la velocitat de la cocció. Diuen que al ser una velocitat més ràpida, els aliments estan menys temps a temperatures altes, llavors perden menys nutrients. Llavors, que és més sa. Vale. Està demostrat que la millor cocció dels aliments és la cocció del vapor. El vapor.
Sí.
Vale? Uh-huh. Llavors, el microones, si tu quan escalfes un aliment poses també un got amb aigua, estàs afavorint que hi hagi vapor dintre del forn i estàs simulant una cocció al vapor. Llavors, estàs ajuntant la rapidesa del microones amb la tècnica del vapor. Llavors, tens un aliment més natural perquè perd menys vitamines i minerals i tot això.
Molt bé, molt interessant.
Que sí?
Doncs mira, jo que
jo crec que les verduretes que sempre es fan així tan ràpid i això...
Sí, sí. Jo, de fet, durant una temporada vaig tenir un estuig de silicona d'una marca que no direm, però que tots coneixem.
Es pot dir
Lecue, no?
Lecue, sí, exacte. Que tothom les té.
Ah, exactament. Sí. I la veritat és que la vaig perdre en una mudança, però era molt útil, perquè ho feies les verdures en 5 segons al vapor i quedaven molt bones.
Sí.
I havia arribat a fer salmó.
Sí.
I tot, i quedava
el salmó està molt bo, jo també l'he fet
aquí les cuinetes
amb verduretes, que bon. Sí, està molt bo. I amb pesto l'has provat, el salmó?
No.
Doncs fes-lo també un dia amb una mica de pesto per sobre.
D'acord.
Està?
Vinga.
Deliciós.
Ara m'estàs fent entrar una gana.
Sí? Home, podríem, un dia ens podem portar el berenar, perquè aquestes hores...
Cap problema. Fem un pica-pica aquí. Els oients que vulguin venir, que s'animin a venir.
També. I fem un pica-pica amb ells.
Els donarem cronets.
Exacte. Molt bé. A veure, desavantatges. Hi ha aliments que sí que aconsellen no ficar-los dintre del microones. Com, per exemple, el bròcol. El bròcoli.
Per què?
Perquè diuen que perd el 98% dels seus nutrients.
Mare de Déu, senyor, però si és el que més he posat
al cuello. Ja, doncs no, aquest no.
S'ha acabat, molt bé.
Aquests fora. Els ous també no s'han de posar al microones.
No ho feia, cap problema.
Perquè els ous tenen la gràcia que volen explotar sempre. Amb càscara i sense càscara. Jo sé que a vegades l'he posat algun i, home, després has de netejar força el microones. I un altre aliment que no aconsellen posar en el microones és la llet materna, perquè també perd els seus nutrients amb la pujada de la temperatura.
Ah, mira, no ho sabia, això.
Sí. I què més? Així, els envasos de plàstic.
Sí, això sí que ho sabia, els tàpers.
Els tàpers, perquè tenen una substància que es diu bisfenol, em sembla? Sí, bisfenol, que causa danys neurològics.
Mare Déu.
Sí. O sigui que és millor fer servir un de vidre, per exemple.
Sí.
I què més? Què més us podria explicar? Doncs em sembla que més o menys ja està.
Em sembla molt complet aquest informe que ens has fet sobre els microones, escolta.
Bueno, a veure, en conclusió és que els microones és net, és ràpid, és eficaç i inclús pot ser més saludable que una cocció convencional.
Molt bé, molt bé. M'agradaria... Molt bé, doncs animem a la gent des
d'aquí. A que faci servir el microones.
El microones no ens paguen les marques de...
No. I el Percy Spencer, aquest que el se'l va inventar, no el coneixem tampoc.
No el coneixem, però li agraïm.
Sí, li agraïm el descobriment.
Aquesta contribució al món de la cuina. Sí.
I és un home que li agradava la xocolata, veus? Això?
Mira, això sempre està bé, una persona de fiar.
De fiar.
Si li agrada la xocolata.
Si li agrada la xocolata, tu creus?
Sí. La gent que no li agrada la xocolata no et fies.
Per què?
No ho sé, ho dic per dir, però no et fies.
A mi m'agrada molt la xocolata.
Veus,
soc de fiar,
aquí.
Que
home,
sí?
Tant, clar que sí. Si no, no faríem cap programa juntes.
Molt bé, Aina, perquè a tu també t'agrada la xocolata.
I tant que m'agrada la xocolata.
Ai, quin perill, la xocolata. I'm a dreamer and you're a dream come true of great big wonderlands and mysteries. You're going places, and I'm there at your heel, a little out of breath and out of reach. I wanna shout out
You're my favorite escape. You roll like thunder. Please shake my world till it breaks. Let me fall down your rabbit hole and chase our fleeting time. Your smile is magic, but when you disappear, I wonder.
Això.
Per què?
No. Avui Planeta Veno.
Per què?
No hem dit que faríem una cosa així més freestyle.
Sí, doncs però què té que veure això?
No. A mi avui aquesta setmana no em ve de gust parlar de coses depriments, la veritat. Mira, ja que fem una cosa així
tu creus que Planeta Veno és depriment?
Em sap greu reconèixer-ho perquè és la meva pròpia secció, però diria que a vegades una mica.
Bueno, i llavors què fem?
Doncs mira, jo estava pensant, no sé, vull parlar d'una cosa així entretinguda, que tothom tingui una opinió, que sigui interessant, que tu sobretot puguis opinar. I he pensat, què millor que els Oscars? Tu que ets una gran cinèfila.
Els Oscars?
Sí, els Oscars.
No he mirat de com han anat encara.
Com?
No, he estat liada amb altres històries i la veritat és que no...
No t'interessen els Oscars?
No, sí que... No ho sé si m'interessen gaire.
Perquè
no
què opines com a cinèfila d'una cerimònia com els Oscars, d'aquests premis?
Home, hi ha molta, molta pasta darrere. Però bueno, sé que sí que m'han arribat rumors d'alguna pel·lícula que ha guanyat, com el Joker i Paràsitos i poco más. La veritat és que no... Ah, bueno, i la de Judy, també.
Exacte. Sí. Bueno, de fet, aquesta cerimònia em fa molta gràcia perquè hi ha tota una...
Hi ha molta, molta cerimònia,
exacte,
no?
Hi ha com molta tradició i molta història darrere. De fet, conec persones del meu entorn que, vivint aquesta zona horària, es queden tota la nit desperts per veure una cerimònia que, per cert, fa uns anys que no té presentador.
Ah, no?
No té presentador perquè va haver-hi un escàndol un any, em sembla, amb un presentador que havia tuitejat el no sé quina història. Perdoneu per la meva mala memòria. Bàsicament, alguns usuaris de Twitter ho van trobar, van treure a la llum aquestes publicacions que havia fet. Penso que eren homòfobes, no estic 100% segura. Llavors van fer-lo fora, el van acomiadar,
vale.
I a pocs dies o setmanes de la cerimònia no hi havia ningú per ocupar aquell lloc. Van decidir seguir endavant amb la cerimònia sense presentador. I des d'aleshores...
I com ho fan? Doncs amb una veu en off?
Es veu que no, es veu que són presentadors, ho estava llegint avui, que presenten a presentadors. Llavors es fa molt pesat perquè entra gent a presentar el que presentarà l'Òscar de millor pel·lícula, l'Òscar de no sé què. I és una mica farragosa, es veu. Sempre ho ha estat, perquè són llargues i la gent s'enrotlla com una persiana, però bé. Però sí, i es veu que aquesta és la moda d'ara. Jo la veritat és que ni me l'he mirat aquest any. Res, cap, ni un retall. No, això sí que no. però sempre m'interessa saber quines pel·lícules han guanyat.
Clar, això sí.
Exacte.
Sí, perquè tu també t'agrada anar al cine.
A mi m'agrada molt anar al cine i, de fet, he vist algunes de les pel·lícules que aquest any han premiat.
Ah, molt bé.
Ahà, però jo crec que tu em guanyes i llavors per això les vull treure, eh?
Vale, vinga,
i vull saber la teva opinió. Per exemple, tu has mencionat que havia guanyat el Joker, però per sobre del Joker ha guanyat la pel·lícula coreana de Paràsitos, que s'ha endut, em sembla, que 3 o 4 estatuetes.
4, he llegit.
4, imagina't, veus? No l'ha vista i està més al dia que jo. Què et va semblar aquesta pel·lícula? L'has vista?
L'he vist 2 vegades.
2 vegades?
2 vegades.
Tant et va agradar?
La primera em va agradar molt.
Sí.
I per això la vaig tornar a veure.
Ahà.
I la segona, li faltava el factor sorpresa perquè ja el tenia.
Clar.
Ja el tenia. Però bueno, està ben feta, sí.
Sí? Què et va semblar la temàtica?
Molt divertida, és molt se me'n van les paraules, perdoneu, perquè disparatada, és disparatada, perquè és tota una sèrie d'enredos que va un darrere l'altre i...
Clar.
Interessant, interessant.
Però tu havies vist molt cinema coreà?
Bueno, jo veig de tant en tant cinema oriental en general, sí, m'agrada. Perquè és diferent al nostre.
Sí, sí, jo potser... Digue'm, perdona.
Que no, aquest és diferent, però... Bueno, encara que sigui diferent, jo crec que té bastant trets americans, també.
Sí, sí, és possible. Jo no sé... O sigui, fa uns anys que he començat a anar al Festival de Cinema de Sitges, que el recomano a tots els nostres oients. Ah. És meravellós, molt divertit, i hi ha pel·lícules molt bones, d'altres que són un horror, però per norma general pots trobar grans perles en aquell festival. A més, és molt bonic l'ambient, l'organització funciona molt bé. No, molt, 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 molt xulo.
Quan el fan?
El fan a l'octubre, normalment.
Ah, sí, sí, abans de Halloween.
Exactament.
Sí, sí, senyora. Bueno, de la castanyada, perdó. Hem de seure d'aquí.
Molt ràpida, molt sí, ràpida. Sí. Doncs sí, fan moltes pel·lícules coreanes, d'aquestes estil sèrie B, gore, tal, i jo m'esperava una cosa semblant, i em va fer una mica llarga la pel·lícula a mi, tot i que em va semblar molt interessant el tema també, efectivament, i em va agradar molt al final, que no farem spoilers, però això em recordava ja una mica més el que veig jo a Sitges.
Ah, vale.
Però sí.
Bona pel·lícula, la recomanem.
Sí, la recomanem. Sí. Li posarem, sí. Quina nota li posem sobre un 10?
Hem de posar notes?
Sí, vinga, va, improvisem.
Mira, jo un 10 no el posaria mai. Jo li donaria un 9, va.
Un 9? Oh, Déu-n'hi-do, sí. Quina nota més alta.
Sí.
Va, jo faré com de crític de Film Affinity, que són els més crítics, més ben dit, de tot internet, i li posaré un 7,5.
7,5.
Què et sembla?
Bueno, també em sembla una mica justet, eh? Però...
Una mica arrogant. No, va, pujarem a un 8.
Va, vinga, va. M'agrada més, això, va.
Molt bé. I el Joker, que l'has vista?
M'ha encantat.
Sí?
M'ha encantat. Què és el que t'ha agradat? Molt. Del Joker m'ha agradat molt la interpretació del personatge, quan balla, quan se li marquen tots els ossos de lo prem que està. M'agrada el tema, com està enfocat també, tot el tema de les malalties mentals i de l'exclusió social.
Sí.
El guió està també molt bé, la fotografia, la música... Jo és que és una pel·lícula... Aquesta només l'he vist un cop i la vull tornar a veure.
Molt bé.
Perquè vull tornar a disfrutar-la i jo crec que aquesta m'agradarà més la segona que la primera, perquè la podré gaudir més, ja.
Jo recordo estar al cinema i estar-me tapant pràcticament, no la cara, però estava en tensió, vaig estar en tensió tota l'estona.
Sí?
Sí, sí, sí. A més, jo quan estic al cinema i veig una pel·lícula que m'estressa, començo a moure'm al seient i acabo pràcticament fent el pi allà sobre de la butaca, perquè, no sé, em començo a moure estressada, nerviosa, i recordo estar amb els genolls a l'alçada dels ulls, així com apretant-me, perquè no, ho vaig passar molt, molt malament.
Angúnia.
Sí, molta angoixa. Realment, és bo... Però en el fons és el que és bo de la pel·lícula. Que
transmet.
Sí, transmet moltes coses. I fa pensar, i està molt ben actuada, com tu dius, el Joaquin Phoenix fa un gran paper, efectivament, per això s'ha endut l'Òscar.
L'ha guanyat ell, l'actor?
Sí, l'ha guanyat ell.
Ah, bé, doncs me n'alegro molt, se'l mereix.
Sí, i tant. Però sí, recordo passar-ho bastant malament i respirar molt a fons i molt alleugerida quan va acabar la pel·lícula. Però bé, i no sé si imagines qui ha guanyat l'Òscar a la millor actriu. Repassarem les principals categories i ho deixarem estar, perquè...
Ah, la millor actriu? Ni idea.
Clar, és que potser... Bé, de fet, jo ho vaig trobar una mica inesperat, tot i que totes les apostes donaven per guanyadora la persona que ha guanyat al final, i és la Renée Zellweger, a Judy.
Ah, vale. Judy, mira, la vaig veure dissabte, aquesta pel·lícula.
Doncs jo no l'he vista i necessito saber què n'opines tu.
Ah, doncs... Bueno, a veure, és una pel·lícula que està ben feta, que realment explica la vida de la Judy, que no és el que t'esperes, que està molt ben interpretat i és trista. És una pel·lícula, per mi, personalment, la vaig trobar trista, perquè és una vida molt dura que ha tingut aquesta dona. Però està ben feta.
Sí?
Sí. Lo que, com a l'actriu ho fa bé, canta ella les cançons, que ho fa molt bé, també, però em va sorprendre el que no l'havia vist, perquè jo és una actriu que no segueixo molt, el canvi que va fer després de l'operació que es va fer de cirurgia.
A on?
A la cara. Aquesta això no ho saps?
No.
Vale, aquesta actriu, la René...
Zellweger, o com aquesta, es pronunciï. Com
es pronunciï. Aquesta és l'actriu que va fer el paper del diari de Bridget Jones.
Exacte, sí.
Que era una noia amb la cara rodoneta, sí, rosseta... Sí, sí. Bueno, grassoneta en general. Sí. Jo crec que grassoneta pel paper, vale? Però bueno, ara tenia una forma de la cara així, més rodoneta i més...
Sí.
Més muñeca... Més muñeca.
Uh-huh.
Vale? I s'ha fet una... Sembla ser que un dia, doncs, bueno, ella no li hauria agradat la seva cara i es va fer una operació de cirurgia completa de la cara i l'únic que conserva d'ella és el somriure. Tot l'altre és totalment diferent.
Mare de Déu.
No sembla ella.
Jo llavors,
això,
seva,
si això clar, em va sorprendre clar. Molt.
Jo pensava que s'havia primat, però ja veig que no.
Sí, a veure, jo crec que sí, s'ha primat i s'ha, suposo que es va tenir que primar pel paper d'aquesta pel·lícula, d'acord, per fer de Judy. I està molt ben caracteritzat, això. D'acord. Sí, perquè després vaig veure uns vídeos de l'autèntica Judy cantant i recordant la pel·lícula i realment s'assembla molt al personatge.
D'acord,
això, sí.
D'acord.
També és una pel·lícula que recomano veure,
sí?
Perquè bueno, és per conèixer la vida que hi ha darrere d'una persona famosa i coneguda i bueno, és interessant.
Que va tenir molts problemes amb les drogues, sembla, no? I amb l'alcohol.
Sí.
I és mare de Liza Minnelli.
Sí,
correcte.
Sí,
que també va tenir els seus...
També va tenir problemes.
Experiments.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Aquestes sagues familiars de Hollywood a vegades...
Sí, però sorprèn la raó per la qual va començar amb les drogues.
Per què?
Perquè quan va rodar el Mago de Oz, tenia que aprimar-se. I la van obligar a aprimar-se per un costat sense menjar i per un altre donant-li afetamines.
No fotis.
Sí.
Però si era molt joveneta.
Era molt joveneta, exacte. I el productor li feia prendre les amfetamines.
Mare.
I llavors ella es queixava que llavors no podia dormir i llavors li donaven pastilles per dormir. I aquí van ser els seus inicis amb les drogues.
Mare de Déu. A mi m'havien explicat fa molt de temps, tot i que hauria de buscar ara si és cert, la Rita Hayworth, et sona?
Sí.
La de Hilda.
Sí.
Que ella és d'origen mexicà, si no m'equivoco, porto-riqueny, no me'n recordo. De fet, es diu, té un nom completament castellà, Carmen Algo. I en el seu moment, per convertir-la en un personatge que s'adaptés a les característiques que esperava l'audiència, ja ho diré algun dia, americana o el públic americà, li van tenyir els cabells i li van blanquejar la pell amb un tractament molt dolorós per l'època.
Hola, que bèsties.
Sí. O sigui que no em sorprèn en absolut. De fet, hi ha moltes coses molt estranyes i molt obscures amb
Hollywood amb i aquestes Hollywood. Coses. Sí.
Bueno, tampoc no cal anar gaire lluny aquí. També la Pepa Flores, el que va haver de passar quan era joveneta. En fi, sí, déu-n'hi-do. Les estrelles infantils, a vegades, i sobretot...
Sí.
En fi, fa bastants anys, ara no sé què tal està el tema, però déu-n'hi-do.
Jo crec que ara deu estar més controlat.
Esperem, no?
Esperem que sí. Que tot això ja no es produeixi, però sí, déu-n'hi-do.
Tenim temps per seguir parlant de pel·lícules?
Sí.
Ah, estupendo, fantàstic.
Per què?
Perquè t'he vist mirar el rellotge i dic, home, jo volia estar...
Jo sempre miro el rellotge, ja ho saps.
Aquí la nostra productora.
Jo aquí controlant tot.
M'he deixat de demanar-te la puntuació que li posaries a Joker i que li posaries a Judy.
El Joker... Clar, jo quan he posat la puntuació de Paràsitos no pensava en Joker. Jo crec que Joker està per sobre. Llavors em sembla que li trauré punts a Paràsitos i li posaré més al Joker.
Molt bé.
Vale? Llavors farem un 7, què li havies posat?
Film Affinity. Sí. Un 7 i mig. Al final li he posat 7, un 8, però.
Vale, un 8 a Paràsitos, un 9 i mig al Joker.
Molt bé.
I a Judy li deixaria més un 7.
D'acord. D'acord. Jo, Joker, també crec que potser li posaria una mica més que a Paràsitos, també. Li posaria potser un 8 i mig, però totes dues em van agradar bastant. I Judy no l'he vista, així que...
Ah, Ja ens ho diràs.
Queda a la llista. Exacte.
Vale, perfecte.
I per últim, dues de les altres pel·lícules que m'agradaria comentar amb tu, Once Upon a Time in Hollywood, la del Tarantino, no sé si l'has vista.
Sí, l'he vista.
Perfecte, ara em diràs la teva opinió. I l'altra, Història de matrimonio.
També l'he vista.
Doncs tinc moltíssimes ganes de veure aquesta segona, però primer anem a parlar que t'he comentat del Tarantino.
Vale, de la Tarantino no la volia anar a veure, perquè el Tarantino no és que sigui santo de mi devoción.
No ets fan.
No, no sóc fan del Tarantino. M'agrada molt Pulp Fiction, però les altres seves no m'acaben d'agradar.
Per què?
I per la violència, no ho sé. Trobo que és una violència molt gratuïta i a mi no m'agrada aquest
estem
tipus de cinema.
Molt d'acord amb això.
Sí. Llavors, la vaig anar a veure perquè una amiga meva la volia veure i vaig dir, bueno, doncs va, ves amb ella. A ella no li va agradar. Es va passar les 3 hores de la pel·lícula renegant.
Ai, no.
Volia marxar. Ai, la vaig obligar a quedar-se perquè dic, jo he vingut obligada i ara tu t'obligo a quedar-te.
I ho patim juntes, això.
Sí, i em va agradar la pel·lícula. Em va agradar per tota la paròdia que va fer de la secta que hi havia en aquella... Bueno, és una paròdia general de l'època, sí, no? Sí. I està ben feta. Està feta amb una clau d'humor que sí que té la seva violència i la seva sang que li agrada tant, però bueno, ja és menys.
Sí,
és menys.
Sí. És cert que potser, no sé si vas tenir aquesta sensació, que la meitat de la pel·lícula s'allarga una mica, com cap a la meitat de...
Hi ha escenes que s'obren.
Sí.
Hi ha molts trossos que dius, aquí ni passa res, ni tindria que estar aquesta escena. Jo poso que l'ha posat perquè ho tenia gravat o perquè li va donar la gana de posar-ho. No som ningú per discutir perquè Tarantino ho fa com vol, no? Però sí que hi havia escenes i moments que dius, no té gaire sentit, no? Quan va amb el cotxe cap a dalt i cap a baix, que dius, bueno...
Sí. Sí.
És evident que les persones es desplacen amb cotxe i això ho hem de veure, doncs no ho sé fins quin punt, no? Llavors, fer una pel·lícula de 3 hores amb escenes que s'obren, potser podries fer una de 2 hores més rodoneta i més maca, la meva opinió, eh?
Sí, estic molt d'acord. Sí. De fet, moltes vegades he sentit que hi ha directors que ja tenen un cert estatus o que bàsicament fan el que els dona la gana sense pensar en el públic o el que sigui, que es diverteixen tant fent una pel·lícula i que els agrada tant la temàtica de la seva pròpia pel·lícula que potser s'allarga el metratge de manera innecessària. I tinc aquesta sensació amb aquesta pel·lícula, perquè és com un homenatge al Hollywood dels 70, i suposo que ell... no sé, deu ser una època que deu recordar la seva infància, imagino que seria en aquell moment, i si es nota que hi ha escenes que potser la resta de nosaltres doncs no se'ns han anat la llum a l'estudi.
Sí, això passa. Això em va passar l'altre dia enmig d'una entrevista i estava jo llegint la pregunta de l'entrevista, em vaig quedar a les fosques, a l'entrevistat es va quedar a quadritos i jo em aixecava, continuava parlant, movent-me així les mans a veure
l'hauríeu de veure la Núria
que ballançó aquí davant de l'ordinador.
Bé, coses que passen.
Sí, això són els edificis intel·ligents.
Exacte, massa intel·ligents a vegades.
Sí.
En fi, sí, llarga. A vegades
massa llarga la pel·lícula, sí. Sí,
però en aquest cas, per exemple, la habitual violència que cau en algun moment de la pel·lícula, potser no direm quan, per spoilers i tal, no em va semblar... Me'n vaig tapar els ulls, com sempre faig, en escenes d'aquestes massa, massa violentes, però em va semblar que queia en el bon moment, no sé.
Sí,
i potser
bueno,
molt més...
Sí.
En fi. I per últim, puntuació.
Puntuació, jo aquesta... Mira, per lo larga, li vaig posar un 6.5.
Un 6.5?
Sí.
Saps que el Brad Pitt s'ha endut, de fet, l'Òscar a millor actor secundari?
Bueno,
et sembla merescut?
Ho fa bé, però bueno, tampoc no és santo de mi devoción, el Brad Pitt, llavors, bueno...
Està bé, m'ho apunto.
El felicitarem per la seva feina.
El felicitarem igual, molt bé, perfecte. I per últim, Història d'un matrimoni.
Història d'un matrimoni és una pel·lícula molt maca.
Sí?
Sí, és dura, però és molt maca i és molt real, és molt realista.
Sí?
Sí. I m'agrada, m'agrada molt per això, per la realitat que es respira durant tota la pel·lícula. És realment la vida d'un divorci, com el matrimoni amb molt bones intencions, perquè ells es van estimar i tenen un fill en comú, volen fer les coses d'una forma cordial i amistosa, com la família, els amics, es van fincant pel mig i acaben amb una gran baralla.
Ai.
Acaben superbarallats, bueno, no, es barallen, però al final de tot es torna a reconduir i torna a haver-hi l'harmonia entre ells, encara que d'una forma molt separats. Però sí, és una pel·lícula molt ben feta que realment retrata el que és un divorci o molts divorcis. Els personatges trobo que ho fan molt bé. Els dos advocats són impressionants, també. Mm-hmm. Diuen unes veritats immenses.
Sobre què?
Sobre els homes, les dones, els poders, tot això. Mm-hmm. Molt interessant.
Sobre les relacions en general, potser.
Sí, també.
D'acord.
I, bueno, sí, hi ha un... està molt bé. És una pel·lícula que jo la recomano, aquesta.
D'acord. Diuen que està basada en l'experiència personal del director i en el seu propi divorci.
És possible, perquè el protagonista és un director. Sí. Mm. Ell és actriu, ell és director i, bueno, sí, cadascú vol fer una vida diferent a la que tenen.
D'acord. Mm. Recordem que està protagonitzada per Adam Driver i Scarlett Johansson i que l'actriu secundària, la que fa d'advocada, de fet, Laura Dern, ha guanyat l'Oscar.
S'ho mereix.
Sí, jo també
ho penso. Ho fa molt bé.
Jo també ho penso. Sí. De fet, no he vist aquesta pel·lícula, però l'he vist en altres pel·lícules i aquesta em sembla una gran actriu. Em sembla una actriuassa.
Sí, actriuassa. Sí. Doncs aquesta pel·lícula ho fa molt, 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 molt bé.
Sí, sí. Doncs molt bé. No sé si tens ganes de comentar cap altra pel·lícula que hagis vist últimament.
No.
Ai, no. D'acord. M'he quedat amb ganes. Doncs mira,
de què?
De comentar més pel·lícules. I de fet,
quina?
Mentre jo ho deia, acabo de pensar en l'última que he vist.
Qual?
De fet, he començat dues que he deixat a mitges, malament. Però l'última que vaig veure sencera i que em va agradar molt va ser... Ai, com serà en castellà? Retrato de una mujer joven en llamas.
Ah, molt bona aquesta pel·lícula.
Ahà,
molt
interessant.
També l'he vista, sí.
Em va semblar també molt interessant, amb molt de suc, una mica diferent del que és habitual. Del que és habitual, en una... Bé, aniré directe al gra, no volia fer gaires spoilers, però ho faré. En el fons es retrata una relació lèsbica.
Sí.
I es nota moltíssim que la directora és una dona i no un home, per com, defineix la, o com es desenvolupa la relació, penso, i com es reflecteix. No,
reflecteix.
Reflecteix durant la pel·lícula, gràcies. Mm. Sí, sí. Tu què et va semblar?
Em va agradar la temàtica, em va agradar com està enfocat, em va agradar molt... És que ja parlaríem de detalls de la pel·lícula, no? Quan marxa la mare de la noia, que queden les tres, la pintora, ella i la serventa, que perden els rols i es fan...
Sí,
són iguals.
Sí,
no? I el ritme que tenen quan estan elles tres soles m'agrada molt.
Sí, senyora. Hi ha una relació aquí entre...
D'igualtat.
Sí, sí,
d'igualtat.
Sí, entre tres dels personatges de la pel·lícula, no? Que serien les dues protagonistes i la que seria la minyona de la casa.
La minyona,
efectivament. No sé si és del tot real, no sé si és del tot realista que sigui així, però tot i així ens ha agradat.
No ho sé. Jo crec que tenim conceptes potser erronis de com es vivia en aquella època, no? I potser tenim idees diferents de lo que era la realitat, no?
Sí.
Que realment les dones sí que és veritat que hi havia moltes coses que no les podien fer i que estaven supeditades als homes, però que també sabien lluitar. Hi havia moltes dones lluitadores i que intentaven lluitar per lo que volien.
I que la idea de la sororitat traspassi tota classe social, a tu et sembla que és possible?
Sí, jo crec que sí. Sí.
Sí. Sí. Això em va semblar molt interessant, efectivament. I després hi ha un component allà de mitologia, el tema de les bruixes, etc, que, en fi, també em va semblar... No sé si saps...
No me'n recordo, això de les bruixes.
Hi ha un moment... De fet, això potser sóc jo. Jo diria que hi ha una escena de la pel·lícula en què fan una festa a mitjanit o a la nit, al voltant del foc,
sí,
i comencen a cantar
rituals de dones.
Exacte,
sí,
etcètera,
sí.
Doncs jo...
Que va ser després de l'avortament.
Exacte. I de molt petita jo m'agradava molt les bruixes, llegia molts llibres de bruixes per... nens petits, evidentment, i en un d'ells hi sortia descrit un ritual que era bàsicament com totes les bruixes es reunien als turons alts del bosc un cop al mes, em sembla que era amb la lluna plena o alguna cosa així, i cantaven i ballaven al voltant del foc. No sé si això és mitologia verdadera o no, però em va recordar moltíssim aquests llibres que jo havia llegit en el seu moment i vaig pensar, perquè sempre s'ha dit, sobretot en aquella època, no, que les dones que sortien una mica de la norma, que algunes de les que practicaven avortaments, que eren com les curanderes, etcètera, es considerava que podien ser bruixes, no, i estar relacionades amb el dimoni, etcètera, i em va semblar
interessant. Sí que és interessant. Jo no crec que fossin bruixes, jo només crec que eren dones que es reunien i que compartien els seus moments, com a dones.
Exacte, i tant. El que passa és que jo penso que ho feia amb la idea de que tots hi identifiquéssim amb el que... es creia que era bruixeria quan al fons no ho era, no? Uh-huh. Però no sé, penso jo que hi havia allà com una espècie d'homenatge a la idea aquesta de la bruixeria.
Molt
però bé, en fi. Llavors, quina nota li posaries a aquesta pel·lícula?
Jo a aquesta li posaria també un 7.5-8.
Un 7.5-8,
sí.
Molt bé, perfecte.
Sí, una bona
pel·lícula. Jo també li posaria un 7.5-8 i sí, sí, molt interessant. La recomano també a tots els nostres oients.
Home, hi ha força pel·lícules interessants ara al cinema.
Sí?
Sí. Jo agafes la cartellera i li pots treure bastant suc.
Quina seria la que ens recomanaries ara? Així, una última recomanació per tancar la secció d'avui.
Bueno, aquesta no l'he vista, però me l'han recomanat molt, que és la de 1917. Aquesta, sí. Sí, la tinc a veure.
D'acord, doncs ja em diràs què tal.
Sí, potser... tu l'has vista?
No, i t'haig de dir que tampoc no m'interessa gaire la temàtica. Em sap
molt greu. Bueno, per la guerra. Sí. Ja, a mi per la guerra tampoc no m'interessa la temàtica, però és que parlen tan bé que crec que s'ha de veure sí, per poder opinar.
Sí, potser sí que...
Està basada en fets reals, també.
Sí?
Sí. I això a vegades és interessant per conèixer una mica més la història, no?, del nostre planeta.
Doncs amb això tens
planeta
tota...
B.
Planeta B.
Que no hem fet Planeta B.
Planeta B. En fi, que la Quima no s'enteri.
No.
Doncs sí, tanquem aquí la secció. Moltes gràcies.
Molt bé.
Aquesta improvisada sobre
cinema. Perfecte. Molt bé. Doncs ara anem a escoltar el conte.
Molt bé.
Perquè aquest sí que està fet.
D'acord.
Vale? L'he gravat a casa.
Vale.
Llavors, potser la qualitat del so és millor o pitjor que aquí a l'estudi. No ho sé.
Cap problema.
Valorarem després.
Això
i
mateix.
No explico res, que sigui sorpresa, nois.
Lunes. Esta nueva criatura de pelo largo se entromete bastante. Siempre está merodeando y me sigue a todas partes. Eso no me gusta, no estoy habituado a la compañía. Preferiría que se quedara con los otros animales. Hoy está nublado, hay viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde saqué esta palabra? Ah, ahora lo recuerdo. La usa la nueva criatura. Martes. Estuve inspeccionando la gran caída de agua. Me parece lo más hermoso de la comarca. La nueva criatura la llama las cataratas del Niágara. ¿Por qué? No lo sé. Dice que se parece a las cataratas del Niágara. Esa no es una razón, es puro capricho y estupidez. La nueva criatura le da un nombre a todo lo que aparece antes de que yo pueda protestar. Y siempre ofrece el mismo pretexto, se parece a la cosa. Está el dodo, por ejemplo. Dice que apenas uno lo mira, ve de inmediato que se parece a un dodo. Tendrá que conservar el nombre, sin duda. Me cansa tener que ocuparme de eso y no vale la pena. Dodo. No se parece a un dodo más que yo. Miércoles. Me construí un refugio contra la lluvia, pero no pude estar en paz. La nueva criatura se metió en él. Cuando traté de sacarla, le salió agua por los agujeros con los que mira. La enjugó con el dorso de sus carpas e hizo un ruido similar al que hacen los otros animales cuando están en dificultades. 10 días después. Ella me acusa a mí de ser la causa de nuestro desastre. Dice, con evidente sinceridad, que la serpiente le aseguró que el fruto prohibido no era la manzana, sino la castaña. Dije que entonces yo era inocente, pues no había comido castañas. Dijo que la serpiente le había enseñado que castaña era un término figurado que significaba chiste viejo y malo. Empalidecí, pues había hecho muchos chistes para matar el tedio, y algunos habían sido de ese tipo. Aunque siempre supuse que eran nuevos cuando los hacía. Me preguntó si había hecho alguno en el momento de la catástrofe. Me vi obligado a admitir que había hecho uno a mí mismo, aunque no en voz alta. Era el siguiente. Estaba pensando en las cataratas y me dije, «¡Qué maravilloso resulta ver esta masa de agua cayendo hacia abajo!». Luego, En un instante, un brillante pensamiento relumbró mi cabeza y lo dejé escapar diciéndome: ¿cuánto más maravilloso sería verla cayendo hacia arriba? Y estaba a punto de morirme de risa cuando la naturaleza en pleno se declaró en guerra mortal y tuve que huir para salvar mi vida. «Es eso», dijo ella triunfante. La serpiente mencionó ese mismo chiste y lo llamó la primera castaña. Dijo que era contemporáneo de la creación. Caramba, entonces soy el culpable. Ojalá no fuera tan ingenioso. Ah, ojalá nunca hubiera tenido aquel radiante pensamiento.
Bueno, hem de situar una mica...
A l'oient, sí. Sí. I a l'Aina també.
A l'Aina també.
Una miqueta.
Oh, vale, vale. Sí que és veritat que, bueno, està escrit com un diari, perquè és lunes, sí. Martes, miércoles i 10 dies després, i potser sí que ho tenia que haver situat una mica, ara m'he donat compte, és el diari d'Adán, d'Adán i Eva.
Fins aquí m'ho havia pogut imaginar.
Vale.
Sí.
Escrit amb clave d'humor, vale. Després ja es parla d'un dodo. El dodo és un ocell que ja no existeix, sí. Que s'assembla als ànecs. I bueno, fa una paròdia entre la castanya, que per Mark Twain, que és l'escriptor d'aquest diari, és un xiste malo, amb el que és el menjar de la fruita prohibida. Exacte, sí.
Però llavors és... com si ella pren la fruita prohibida perquè es pensa que és una broma, no ho he entès això.
Clar, ella es fa bromes a si mateix tontes, que són les castanyes aquestes, no?
Ah.
Vale. Llavors, clar, la serp li va dir a la Eva que la fruita prohibida era la castanya, no la poma, no? I llavors la castanya era el xiste dolent que va fer Adán. Llavors Adán es va sentir culpable perquè ella havia fet el xiste tonto de que l'aigua podia caure cap a dalt, l'aigua de la catarata.
Déu-n'hi-do. I has dit que el conte és de?
De Mark Twain. Ah. Bueno, és un llibre, que és el diari d'Adán i Eva. I he agafat només aquests... trossos, que són 3-4 dies del diari d'Adán, per veure el punt de vista de l'home de la seva primera dona. O sigui, la tracta com una criatura.
Exacte.
Que no vol que estigui amb ell, no? Que plora i que fa com els altres animals, no? I que a sobre és un incòrdio perquè parla de nosaltres, quan ell mai havia fet servir la paraula... I també li posa nom a les coses.
Sí,
i ell ho troba això una pèrdua de temps.
És veritat. Tu l'has llegit, el llibre?
No, no l'he llegit.
Estaria bé saber quina imatge dona d'aquesta...
He llegit trossos del diari d'Eva, i Eva és una persona molt sensata, que pensa abans d'actuar.
Molt bé.
Llavors diu, li parlaré de nosaltres perquè vegi que vull sociabilitzar i veig que a ell li agrada, no? O sigui, va analitzant totes les seves accions i ell, doncs, com que li sobra tot el que fa ella, no? Una mica.
D'acord, molt interessant. Sí? No sabia que existia aquest llibre, és xulo.
Jo tampoc. Bueno, Mark Twain el coneixem molt pel Tom Sawyer.
Huckleberry Finn i Tom Sawyer, és això, no? Huckleberry Finn és el company, no? Mare de Déu, senyor.
El Tom Sawyer és conegut, és molt conegut per aquest llibre, però té moltíssims més. Sí. I llavors era un home feminista, que estava molt a favor de la igualtat i de les dones. Tenia un pensament avançat per la seva època i, bueno, tenia molt sentit de l'humor, com s'ha vist amb les castanyes d'Adán, sí.
Déu-n'hi-do, molt interessant aquest conte.
T'ha agradat?
Sí. Moltes gràcies, Núria, per il·lustrar-nos sempre amb contes tan interessants.
Molt bé, demano. Ja està. I, bueno, doncs, noia.
Avui... Hem fet aquest format així...
Diferent.
Exacte.
Està bé.
Innovador.
Innovador i diferent. Tenim unes males companyies que ens han fet companyia durant gairebé una hora.
Déu-n'hi-do.
Sí, portem aquí ja uns 50 minuts de programa, més o menys.
Mira, la Quima estarà contenta.
Sí, no se sentirà malament. I nosaltres tampoc. I des d'aquí li enviem molts petons a la Quima.
I desitgem que torni aviat.
Exacte. Molt bé. Doncs res, doncs anem acabant i, bueno... Tornem d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Amb més continguts.
Perfecte.
El de sempre o un altre, ja veurem.
Com ens vingui.
Exacte. Molt bé. Moltes gràcies, Aina.
A tu, Núria.
Adéu. Ai, no, abans de marxar.
Ai, pensava que te n'oblidaries.
Va, vinga.
A veure, és a ferro.malescompanyies@gmail.com.
Molt bé, sí! Aina. Felicitats.
Perfecte, ara sí, marxem.
Ara sí. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Fins aviat. Mixing together.